Vivències a Ona Codinenca. Molt bones a tothom. Comença aquí una nova etapa a Ona Codinenca. A Ona Codinenca sempre ens agrada doncs, tenir la participació de tots els santfeliuencs i santfeliuenques, i aquí comença un nou projecte, diferent, una cosa que fins ara no havíem fet a aquesta casa. I ve fruit de la iniciativa d'unes persones d'uns santfeliuencs que tenien ganes de col·laborar amb la ràdio i tenien ganes d'explicar vivències, coses de Sant Feliu.
Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit, segons l'hora que escolteu el programa. Els passats programes varen parlar sobre el tèxtil a Sant Feliu de Codines. I vàrem creure convenient també que una cosa que anava lligada amb el tèxtil de Sant Feliu doncs era la pagesia. La pagesia i el tèxtil anaven de mà perquè cada casa doncs el senyor treballava doncs de pagès i la senyora principalment doncs a la fàbrica. El pagès aportava a casa doncs la collita que tenia, les verdures, la fruita, el vi. Tot l'any es menjava després, te'n recordes? Perquè tenim amb nosaltres el Miquel, un gran pagès, el Miquel de Can Figa, Miquel Segalés. Tot l'any es menjava fruita. Sí, si te'n recordes. Hi havia unes tècniques per conservar la fruita. Diguéssim, jo me'n recordo a ple hivern menjar figues,
sí.
Les conservaven, les feien a secar.
Sí, sí, sí.
Les senyores aportaven doncs, el petit sou que poguessin tenir. Llavors els sous anaven una mica com anaven, però entre tots anaven tirant endavant la casa.
També es menjava tall, el porc.
També, bueno, llavors ja es havia d'anar... mataven molts el porc, també.
I es guardava.
En el carner.
Exacte. No hi havia neveres, no hi havia neveres.
A casa, al celler de casa, perdó, al celler de casa teníem un carner, que el celler era el lloc més fresc de la casa, que quedava a sota, diguéssim, de la casa. Llavors allà hi havia un carner, que un carner era com un armariet de fusta, sí, amb una tela metàl·lica, i allà es guardava.
Perquè no hi entressin les mosques.
Perquè no hi entressin les mosques.
I llavors, a casa meva també l'havia vist, el carnet.
Sí, sí, cada casa hi era.
Hi havia les botes del vi.
Les botes del vi.
El que passa que la meva mare no em deia el carnet, em deia la carnera.
La carnera, bueno.
Bueno, això era, sí.
Sí, sí, sí. El carnet, us en recordeu, el carnet?
Sí, sí, i tant. Es conservava tot, era a base de conservar per tot l'any. La fruita, les cireres, inclús a casa havia vist que en feien licor. Un anís, i pejaven cireres amb anís, i bueno, bevíem tot l'any. Fèiem confitura d'arrop, confitura de codonys. A casa dels meus avis, que ara me'n recordo, Pere, tu no sé si te'n recordes.
Els meus avis, que eren els teus, també.
Que, bueno, exacte. Doncs, pomes, en collien moltes. Sí. Tenien a baix la Bauma i el Sot de Can Moliner, doncs moltes pomes. I me'n recordo, per Nadal, menjar pomes,
posaven...
que semblava que acabades de collir.
Les posaven a dalt la païssa, les posava a dalt la païssa amb palla, fent capes de palla, es posava una capa de palla perquè no toqués una poma amb l'altra, una altra capa de palla, una poma amb l'altra, perquè no es podrissin, perquè, esclar, sí, el tocar l'una amb l'altra es feien malbé i es conservaven.
Sí, però jo ho havia vist d'una altra manera, això.
Sí?
Menys a casa els avis, les veia penjades a dalt el sostre.
També.
El sostre del celler.
Cada poma, doncs hi feien, lligaven amb un fil, llavors amb una fusta penjada. Hi havia tot un ramell gran de pomes, i es conservaven, però bé, me'n recordo que per Reis, el meu avi, com que llavors de cèntims no teníem gaire joguets, doncs a passar-me pomes.
Sí.
I al costat de les pomes hi havia els tomàquets penjats.
Exacte.
I al costat penjats també, a menys a casa meva, les golfes, hi havia els raïms.
Els raïms,
que duraven molt temps, els raïms.
S'aguantaven i anaven pensint.
I llavors eren com panses, o sigui que al final
els que havien
pensit eren panses.
Eren panses, de panses també se'n feien.
Tornant amb això, jo me'n recordo que a casa hi havia la païssa, diguéssim, a baix a casa, i a dalt, encara hi ha un pis, hi havia la païssa, i ara us explicaré una anècdota que va passar. El meu oncle Tomàs, a casa teníem un oncle que es deia Tomàs,
el coneixia.
Que era una miqueta bastant retrasadet,
sí,
molt
sí,
treballador,
sí.
O sigui, el deixaves allò al
no
camp.
No parava mai.
No parava mai. El deixaves al camp, per exemple, amb el xap i li deies, posa't a acabar aquí. I acabava fins que...
Fins que s'hi fos.
Si no l'haguessis anat a buscar, hauria anat acabant sempre. Bueno, i me'n recordaré sempre que jo era petit i el doctor Vila, us en recordeu del doctor Vila, sí, passava i anava amb un barret, portava un barret. Us en recordeu que portava un barret?
Sí, sí.
I el meu oncle Tomàs, nosaltres teníem els animals a davant de casa, que hi havia, teníem porcs, teníem la mula, i el femer, ja, bueno, com tothom, que ara la canalla a la plaça cauen i es pensen que s'han d'infectar això, i nosaltres jugàvem allà al femer i no ens passava mai res. Us en recordeu?
Sí, sí.
Aleshores, doncs, el meu oncle xerracava el menjar de la mula. Us en recordeu que hi havia una eina que xerracava el menjar?
Sí, sí,
que nosaltres
sí,
amb el carro
sí,
portàvem el
sí,
menjar en sí, orri, lo fals, i ell el xerracava dins un sac i des de dalt a la pallissa el tirava al carrer. I un dia, un bon dia, passava el senyor Vila per baix i passava el senyor Vila per baix i el meu oncle sense mirar res, pum, tira el sac i el tira al cap del senyor Vila, del doctor Vila. I el doctor Vila, enfadat, li va dir, diu, Tomàs, el dia que et pugui punxar no te'n fumaràs, no, eh? Diu, per què, d'allò? I no el va poder punxar mai fins que es va morir, quasi bé, pobre oncle.
Eh? Bueno, i ara que dius això, això sí. Jo em recordo una anècdota que suposo que no és, que és mentida, sí, que algú d'aquella casa o d'aquell sí, barri o per allà, sí, donava, tenia un burro i li posava unes ulleres verdes i li donava, per comptes donar-li o fals o no sé què, li donava alguna cosa que era palla o... No sé, i diu, no ho has sentit explicar?
No ho he sentit, no.
Jo sí, i llavors... Diu, ara que... Diu, explicava a punt, diu, ja que el havia acostumat a menjar, diu, se m'ha mort.
Se m'ha mort. Sí. Però vull dir, abans, diguéssim, doncs, la gent vivia... A casa teníem, per exemple, doncs, 25 o 30 porcs allà a la cort, i era un afegit més que donaven cèntims. Per exemple, guanyaves fins a 4.000 pessetes per porc, o 3.000, aquella època, eh? I ara jo tinc una granja que n'hi caben 400 que va tot automàtic i l'haig de tenir tancada.
Què dius ara?
Sí, sí.
I per què?
Per què? Perquè no dona. Perquè no dona. Resulta que s'hi han d'afegir, bueno, en veure-us quan són 4.000 pessetes per porc. Jo fins ara la tenia llogada i el xicot que me la tenia llogada ha hagut de plegar perquè no funciona. I és tot automàtic, només apretes dos botons, bueno, com totes les que hi ha ara de granges, eh? Tota la joventut de la meva dona i de jo treballant per poder fer aquesta granja, de mica en mica, de mica en mica, de mica en mica, que vam començar, jo me'n recordo que vam començar, que vam fer un préstam de 670.000 pessetes i pagàvem el 18% d'interessos, el 18%. I me'n recordo jo que vam fer la nau, i quan va ser tapada dic, ostres noi, una nau, ostres que maco, no, hosti noi, i havia gastat tots els cèntims. I dic, i ara què hi posaré aquí dins si no tinc cap cor feta ni res?
Deixa'm fer un incís. El 18% devia ser a l'inici dels anys 70, perquè jo sí, me'n recordo,
sí,
que va ser l'inici sí, que treballava al Banc de Sabadell.
Sí.
I jo me'n recordo que els tipus d'interès dels préstams que tu dius, més
sí,
o menys, tipus, no eren hipoteques, eren préstams personalitzats que en deien,
sí,
doncs estaven entre el 17 i el 18.
I el 18. Bueno, llavors...
Que era molt...
Sí, sí,
jo també em vaig pagar un del 18%.
Bueno, ja, ara continuaràs, però ja l'altre dia parlava amb un que s'ha fet una casa aquí a Sant Feliu i està preocupadíssim perquè, és clar, han pujat els interessos,
sí,
i em sembla que deu estar al 4 o al 5 o,
sí, sí,
o al 5
sí,
i mig,
sí,
i diu, ara espero el setembre perquè diu, ara tornant, fent revisió d'hipoteca, me'ls baixaran. Coi?
Baixaran.
Doncs,
el 18.
Del 18.
Bueno.
I ens queixem.
Miquel, per favor, mira, tot el que et estan dient és tan interessant. Escolta, jo diria que si estan d'acord el resta d'amics, emplacem per un altre dia, perquè tot el tema de la pagesia és algo que interessa molt, i sobretot a la jovent que està escoltant la ràdio. T'agraïm molt tot el que has dit, i per favor, tingues en compte que un altre dia ens posarem en contacte i mirarem de fer la gravació. Avui, amb tota sorpresa, en Lluís Capdevila ha vingut amb dos llibres, que en el cas d'ell és algú que es té que mirar, perquè potser són dos llibres nous de Sant Feliu, cosa que no crec, oi, Lluís?
No, ja vindrà, però encara no.
Aviam què són aquests llibres que has portat, que prometen ser molt interessants.
Mira, un d'aquests, comencem pel primer, són les caramelles del Roser. Aquest llibre me'l va regalar el seu autor. Jo, recentment, acompanyant amb la meva esposa, que és del coro de la Poncella, doncs l'he acompanyat a unes trobades de caramelles. La primera fou el concurs que es va celebrar a Sant Julià de Vallatorta. Jo, que creia que les caramelles estaven en via morta, vaig quedar al·lucinat. Com un poble que fins fa poc tenia només 1.500 habitants, bueno, ara té 3.000 perquè també hi han fet molts pisos, no? Havia conservat des del segle XVI-XVII les caramelles. Els vaig acompanyar perquè els vaig acompanyar amb professor, tot veient visions. Vaig veure, em semblava que estava al segle XVII, a 60 cantaires i els professors de músics, que des de l'Ajuntament van fer una professora tots plegats fins al poliesportiu. I al darrere, com una riada, els components de les 14 cors de caramelles que participaven. 14 cors de caramelles que participaven al concurs. Però, escolta, jo era un espectador que no hi entenc massa. Jo crec que hem portat avui a l'Elisabet Vilardell, la Bet, que és la directora...
Sí, l'Elisabet Vilardell, ara com que és professora ja s'hi indica.
L'autor de la Poncella, que ens expliqui aquestes trobades de caramelles que jo vaig quedar, ja dic, al·lucinat.
Perfecte, sí, home. De caramelles sempre hi ha hagut, és una cosa que és de més molt vaca.
Sí, però si jo pensava que anaven decaient, però no.
Perfecte, estupendo.
Està viu, això sí que és veritat. Doncs sí, vam anar a Sant Julià de Vilatorta un dia de caramelles i va ser una trobada de corals molt bonica, per cert, molt bonica. Ens van fer una benvinguda amb una xocolata i coca, que això va bé per, clar, les coses...
Per cantava bé la xocolata.
Clar, una miqueta, sí, allò, una mica d'esmorzar.
D'esmorzar, perquè sí, escalfi les cordes.
Ara, escalfi les cordes i posar-nos. I bé, la cantada va ser el pavelló i molt bonica, 14 cors, sí, com heu dit, i jo estic molt contenta, va respondre molt bé tots els cantaires i vam fer tot el que vam assajar, que és molt important. Nosaltres hi vam anar amb dues cançons, una sardana de l'Empordà i una havanera del Vallès, una havanera que es diu l'havanera del Vallès. Així en vam cantar dues, igual que les altres corals, i va agradar molt. I cosa important, clar, que et diguin que ha agradat molt, fa que satisfaci el treball fet, i nosaltres també vam estar molt contents perquè vam cantar de la manera que volíem.
Que havíem ensejat i volíem. Però una cosa jo volia preguntar-te. Passa com tot en aquestes coses, que només hi són els 4, els 20, els 30 interessats en el tema, perquè en un pavelló, estava ple el pavelló?
Sí.
Curiós, eh?
A vessar. I haig de dir una cosa. Vaig. Jo com que no hi entenc massa, m'agrada molt la música, però... No sé si van ser els que van fer més bé, però...
Sense favoritisme.
No, ja, les coses són les coses. Quan acabaven cada cançó tots, tothom aplaudia, molt educadament, aplaudia. No hi va haver uns d'Igualada que ho van fer molt bé i els van aplaudir molt. Però els segons, allò, l'aplausòmetro, allò que dius... El segon aplausòmetro, el que va guanyar, van ser el cor de la Poncella. Ara, podria dir alguns que encara cantaven més bé, però, bueno, escolta, la gent
ja va aplaudir molt.
Després, o sigui, si hagués sigut un concurs en premis, el públic, el segon premi.
Bueno, deixem-li explicar a l'Elisabet, que segurament té més coses.
No, jo he dit la presentació que m'està bé a mi. Jo aquestes, tot el que és el que et diuen que va passar i la gent va dir, clar, estàs una mica allà en ple, allà. Música, i diuen, sí, m'han dit això, m'han dit aquí, els comentaris eren tots satisfactoris i...
Bueno, cosa que n'orgulleix.
Exacte.
Si estan contents els cantaires i també. Tu et sents satisfet, ja n'orgulleix el teu. Jo és una cosa també tenia. La Poncella està viva?
Sí, està viva. Ara fa quasi bé un any que vam parlar d'aquesta vivor de la Poncella, perquè semblava que estava d'aquella manera. I bé, vam fer una presentació amb una mica de... Vam exposar a la Junta, una junta gestora, vam explicar com estaven les coses, vam cantar alguna cosa i tot aquest curs hem estat fent assajos i prou actuacions que hem fet.
Alguna gent s'hi apunta, bé? Alguna gent nova?
Alguna gent nova sí que s'hi apunta. Sí, hi ha de tot. Hi ha algú que havia estat al cor de la Poncella, és el mateix, diguem, el cor, perquè es diu el cor de la Poncella, però el grup que hi havia, i llavors hi ha altra gent, altres incorporacions.
No sé, el Lluís també, com que...
De fet, per això, ara que parlem d'aquest tema, si ara que estic aquí, que aquests mitjans de comunicació van bé per fer crida, doncs jo ho faig des d'aquí, perquè tenim dos objectius principals. passar-ho bé i cantar bé, que a vegades ja. Fer compatible això és una tasca laboriosa, però estem aquí per fer-ho.
La cosa és distreure's, l'altra cosa és pensar en la presentació del que tu faràs.
Exacte, per distreure's va bé i per pensar, doncs, cantar bé i a part, doncs, per conèixer el teu cos també va molt bé, perquè fem tot una... Exacte, un entrenament, per dir-ho, sí, exacte. I dir, doncs, això, que jo convido a que vingui la gent a cantar i que cantem de tot, és una...
Cantem de tot. El que es posi per davant, vosaltres me dieu que no.
No, exacte, i fer una mica de tot.
Jo ja s'ha de fer que s'ho passa molt bé, perquè la meva senyora que canta,
sí.
I disfruta molt, i les seves amigues, la meva cosina...
I arriba a casa amb ganes d'explicar.
I em parlen, i escolta'm, em parlen, a vegades anem a sopar, i això, i dic, bueno, poder prou, eh? Canviem de tema, i llavors diu, no, és que llavors ja no em fa mal. Dic, no, tornem a la punxera.
Molt bé.
Doncs bé.
Bueno, no, jo vol dir que ens expliquessis la segona trobada.
Ah, sí!
Allò va ser fantàstic.
Sí. Doncs va haver un segon dia, diguem, d'aquesta època de les caramelles, i vam anar a Vilanova de Sau, ben bé al costat, un poble al costat, allà ben bé.
És la mateixa carretera.
Sí, cap a Vic, i aquell dia, doncs, va ser... Vam passar pel mateix poble, Sant Joan de Vilatorta, que allà se'ns va destinar a les corals que hi havia, vam fer els pobles veïns, diguem, i nosaltres vam anar allà. Allà vam cantar a una plaça al costat de l'Ajuntament i a la Sagrera, allà a l'església.
Les afores del poble, també. Tots els pobles tenen Sagrera.
Sí, exacte, clar, les afores del poble, i vam fer, doncs, molt bé, va anar, la veritat, em reitero, però és que és així.
Sí, va agradar, i els aplaudiments,
sí, molt bé.
Els que esperàveu, de veritat.
Suposo que eren els més bons, els que tenien, perquè a tots aquests 14, eren 14 o 15 coros, també 14 o 15 coros, diferents de l'altra vegada, i els van anar repartint per aquests poblets del voltant, però eren poblets molt petits.
Vilanova de Sau és preciós.
Petitet, sí, clar, d'allà veïns, i ens van... Cosa una miqueta a dir, que sembla que sigui que... Per dir, va venir un cor que era de la Catalunya Nord, vull dir, perquè veig del Rosselló. Aquest sí, un grup que...
Uns francesos, que la meva senyora va dir que van anar al lavau i les senyores aquelles no parlaven el català, i cantaven en català. Però jo vaig parlar amb un francès tot caminant, que aquell sí que parlava el català, però la majoria...
Però aquestes senyores, entre elles, parlaven el francès
i
cantaven en català.
I molt bé, doncs aquell dia vam anar a Sant Joan de Vilatorta i acte següent ens vam anar cap a Vilanova de Sau. Allà va haver-hi la concentració, diguem, a l'església, a la Sagrera, de tots els grups, i es va fer un assaig, un previ assaig del que seria la cantada, que vam anar a un pavelló, que allà es va fer el dinar. Bé, vaig pas per pas. Aquí a la Sagrera es va cantar, vam cantar per parts, va cantar un cor, nosaltres, i va ser una manera, doncs, de dir-nos, saludar-nos els cors, va ser molt bonic, i llavors, de processó, vam anar cap al pavelló i a dinar, perquè això se'ns feia quasi, sí, al migdia. Molt bé, tu, vam fer un menú, perfecte, una fideuà, i jo, això del menjar m'agrada molt, i allà va ser la xocolata, i aquest dia va ser la fideuà i uns garrets, em sembla, o em deien així, jarrets de porc, molt bé. I allà vam fer, doncs, sí...
Normalment, hem de quedar bé.
Es veu que en el coro de Poncella hi canten uns quants jubilats i jubilades, perquè diuen, un teu anat d'excursió, diu, no ho sé, però el dinar ha sigut molt bo.
El dinar ha sigut molt bo.
Bueno, escolta, Bet, poder per acabar ja, jo, una de les coses que em va, aquestes dues sortides que he fet amb el coro de Poncella, m'ha agradat molt i gat parat amb la pujança que té els coros d'en Claver i les caramelles, però em va frapar molt. I tu, que ets una senyoreta, que estàs a la moda i això, com anaven vestits aquests 60 i pico de membres de les caramelles
del Roser?
Explica-ho com anaven vestits, perquè allò feia un impacte.
Sí, va
ser molt carrer avall, que veies tants barrets de copa i... Sí. Explica com anava.
Sí, senyor, sí. Anaven amb... Per dir-ho d'una manera, jo em va venir la onada, doncs, del Siri, el ball del Siri, de Castell.
Sí, se semblava.
Oi que sí? Que van amb aquelles capes, de barret de copa negra, anaven tots amb un vestiment
d'etiqueta catalana,
sí, el corpinyet, senyidet, amb la camiseta, el pantaló ajustadet, de punt, en tota la, la pinça, i la, la capa, una capa allò voleiosa, i el bret de copa, impressionant.
Tots sí, negres. Preciós,
tot,
I els tot, músics anaven de color, quin color era aquell? Un color vermellós fosc?
Sí, un vermellós fosc, per fer una mica la diferència, per fer la, diguem, la part instrumental. Clar, hi havia un contrabaix, ens van presentar que el dia de Sant Julià de Vilatorta, hi tenen allà aquests 60 components i que tenen molta tradició. Hi ha un contrabaix, hi havia un acordeó i un violí, em sembla. I tots, sí, sí, tots el...
Recordeu un violí combinar-lo?
Ja, sí, exacte. No,
quedava, era espectacular.
Sí. Molt bonic, la veritat.
I quan he dit de començar, llavors, darrere tots aquells 14 o 15 acords, amb els nostres companys, allò era espectacular.
Sí, sí, sí.
Bueno, poder, per, jo també, per acabar, volia dir que aquestes trobades...
Espleieu-se, perquè quan agrada una cosa, el bonic
també
és recordar.
Va, també va bé, perquè resulta que el regidor de Cultura de Sant Julià de Vilatorta, la seva àvia de Sant Feliu, de Camperanegre. O sigui que, bueno, home, escolta...
Ja va ser.
Ens va ensenyar la seva casa pairal d'allà, que l'havien comprada, una casa medieval, famosa, o sigui que va ser
una trobada d'aquelles
per a mi i per tothom, fabulosa. De molt bon record.
Formidable. Doncs seguim mantenint els tradicions del nostre poble. Bet, qualsevol cosa que hi hagi, ja ho saps. Mentre nosaltres durem, compta amb nosaltres que en parlarem de tot el que feu a la Ponzella.
Moltes gràcies.
A vosaltres, a vosaltres.
Gràcies, Bet.
Després que ens hem espaliat suficientment amb el primer, el Lluís, ara ens hauries d'explicar de què va aquest segon llibre.
És un llibre molt ben editat, amb moltes fotografies, amb color, la majoria d'elles, sobre la història dels rellotges catalans. Jo el vaig poder fullejar el passat dimarts, dia 12, a la presentació de la 14a edició de la Fira del Rellotge, a les Cotxeres del Palau Robert. Sí, és un llibre molt... Em va agradar molt, jo em va agradar molt. Jo no hi entenc massa amb rellotges, però
aquelles coses que criden l'atenció
ja. És un llibre preciós.
Llavors, quan tu que hi vas anar, fins en 5 cèntims de com va anar la presentació i tal.
Home, va ser una sempre, jo hi vaig, sempre que hagi anat a quasi totes les presentacions, perquè a mi m'agrada molt, i hi ha un ambient molt maco, hi ha tot, la majoria dels col·leccionistes de rellotges de Barcelona, del Palau Robert, i ja sempre llavors al final s'acaba amb cava i pastes i parles amb la gent, i és una cosa, és una trobada molt maca i molt, per mi és molt interessant. Clar,
va ser només una presentació o hi va haver-hi algun col·loqui?
Sí, cosa? Va començar, que això també és molt interessant, o sigui, vam començar pel final i es va acabar pel principi de la història dels rellotges de Catalunya. Va parlar una senyora, que va parlar molt bé, que són els que han inventat i han comercialitzat el rellotge català digital, que diu, ja et diu...
Ah, sí, 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 ja l'he sentit a parlar.
Són les 12:15, les 12 menys 5...
Sí, sí, amb la nomenclatura que diem els catalans.
Això és l'última novetat, i llavors va sortir un dels autors d'aquest llibre de la història dels rellotges a Catalunya, que és professor de l'Escola de Rellotgeria de Barcelona, que va explicar la història de tots aquests pobles que s'havien fet rellotges antics, sí, sí, sí. Bueno, que llavors eren moderns. El primer rellotge que es va fer ja en el món occidental, va ser un dels primers, el van fer els monjos del monestir de Ripoll. Era un despertador.
Sí, perquè el pare abat fos el primer.
No, perquè es poguessin despertar a l'hora de les matines i van explicant tots els diferents pobles que havien fabricat a Mollà, a Mollet...
Que m'hagués agradat ser-hi, tu. Hi havia molta gent de Sant Feliu en aquesta...
Home, quatre i el cabo, bueno, quatre i el cabo...
Quatre i el cabo no, quan...
Sí, bueno, hi havia...
Com a mínim hi diríeu ser vosaltres...
Hi havia l'alcalde, els dels de Sant Feliu, eh? Hi havia l'alcalde i una regidora. Hi havia... dos de la Convergència,
de l'Ajuntament,
i llavors hi havia els organitzadors i jo també.
Però
ara hi havia molta gent de
Rambla. Però d'aquí Sant Feliu, una cosa que sembla tan interessant, no hi havia ningú, comerciants, entitats culturals o una cosa d'aquest tipus?
No. I això que, bueno, se sabia, perquè no han editat uns folletos molt macos i molt bé, i amb la lletra petita com allò dels contractes aquells,
és
que no saps què diu, però deia que hi havia la presentació.
A mi particularment, si m'hagués enterat, no sé, m'hagués enterat millor, m'hagués agradat ser-hi, com suposo molt d'altra gent que també hi hauria tindre ganes de ser-hi, no sé,
deixem-ho aquí, vull dir, no cal la pena, la qüestió
és al final. No, el que és important és que la Fira del Rellotge a Sant Feliu sí que té molt èxit, el poble l'estima, i va molta gent, compraran o no compraran, però jo crec que voldria recomanar, sobretot aquest any, que el que els agraden aquestes coses, que hi vagin, perquè després de molt esforç, els organitzadors, que hi han portat moltes hores, i han hagut de fer molts viatges, han pogut recollir una mostra de tots aquests rellotges, tots aquests fabricants que encara existeixen, perquè s'han perdut molts. I de més, d'alguns rellotges només n'hi ha un, però d'alguns hi ha més unitats. Hi ha hagut d'anar amb col·leccionistes, amb gent privada, ja, ja. O sigui que ja s'han trencat les banyes.
Sí, a demanar, i es per mereixen, favor, i es tal, mereixen que la gent... oferir garanties, perquè esclar que sí.
Sí, i això, aquests rellotges valen una fortuna, i el que el té, sembla que li arrenquen un queixal, si l'ha de deixar.
Cada vegada que el té que deixar. Sí, que no el deixa massa.
I aquella nit no dorm, però bueno, hi seran, i es poden admirar.
O sigui que és quasi una cosa única, sí, que no es pot tornar a repetir.
Jo, a més, és molt difícil que es torni a repetir, però com a mínim, ja que Sant Feliu és l'única fira del rellotge,
única
del rellotge a Catalunya i a Espanya, doncs també aquesta vegada serà una exposició única que val la pena visitar.
Sí, home, sí. Escolta, ara que estem parlant de fires, i així com tu, jo i altra gent de Sant Feliu, varen participar a organitzar la fira d'aquells anys 80, 90, la nostra televisió que vam fer, totes aquelles novetats que vam implantar. Com veus tu aquest tipus de fires, o noves i interessants, o no sé, o que en principi criden l'atenció per l'èxit que tenen? Com ho veus tu, que t'has bellugat per aquest món?
Home, jo aquesta Fira del Rellotge la veig amb molta admiració i amb certa enyorança. És que pensa que nosaltres, que van venir 20.000 persones, i van ser un èxit, però bueno, van ser com un esclat.
Sí, un esclat, una ampolla de cava.
Una cava, pum, pum, i ja està. Només en vam fer sis.
Sis anys.
I sembla que hagin fet, escolta,
la gran cosa. Sí.
O sigui, era una gran cosa en aquells moments.
Sí, i ells...
Però aquests, a la Xita Callando, ja en porten 14.
14.
I nosaltres havíem de reposar un any.
I per fer-ne un altre.
Que els hi ha cada dos anys. I ells la fan cada any. I tu i jo...
I novetats, I cada any hi ha coses que criden l'atenció pel...
És que jo els admiro.
Sí, s'han d'admirar tota aquesta colla. S'ho van agafar amb moltes ganes i amb ganes de tirar.
No té res a veure aquesta fira amb les fires que fèiem nosaltres. Nosaltres era una fira comercial. I això és una fira que té molt buquer. Jo per explicar-ho una mica així, perquè s'entengui, no sé si s'entendrà, les nostres fires era com si anéssim a fer un banquet a la Masia de l'Ametlla. I la Fira del Rellotge de Sant Feliu és com aquell que va fer un sopar, un bon sopar, al bullir del Ferran Adrià.
Sí, amb gastronomia sí, és així.
Sí, ara, clar.
Ara estic a reconèixer que amb la presentació, la manera de fer i tal, hi donen tot un empaque i un sinònim de qualitat, i que no és una cosa d'estar per casa. I des d'aquell tema que diuen els castellans, que el buen paño en arca se vende.
Sí, però això era abans. Ara el buen paño, si ja li costa vendre's...
O sigui, té que ser molt bo,
sent bo, però bueno, vull dir, el Ferran Adrià també omple el Ferran Adrià perquè fa molta propaganda.
Sí, home, sí.
Surt en tots els medis de comunicació.
En parla.
I esclar, i això va molt cèntims. I la Fira del Rellotge, jo crec que la gent de Sant Feliu ens hi hauríem d'implicar més, els s'hauria d'ajudar, i que...
Sí, clar, amb els anys...
Aquesta Fira del Rellotge dona una gran categoria al poble de Sant Feliu. És que jo que vaig veure la gent que hi havia allà,
sí.
A les cotxeres de...
Del Palau Robert,
hi havia gent de molta categoria, sí. I col·leccionistes, o sigui que... Sí. A Sant Feliu, no ho sé, jo diria, almenys tinc la impressió, que en general jo sí que ho aprecio.
Em semblava el Soter, sí, bueno, aquelles trobades que es veuen aquella gent.
Jo crec que a Sant Feliu hauríem d'estar molt orgullosos i encoratjar en els organitzadors que no defalleixin, que no els passi com nosaltres, que morin d'èxit i que vagin continuant per, i per molts anys.
És clar, que necessitaran gent i col·laboració, perquè aquestes coses, no ens enganyem, el goten, el que necessites és sang nova que vagi tirant endavant, amb els mateixos principis de qualitat que han portat la gent actual.
Sí, les nostres fires, la teva i la meva, i el Pat i companyia, tota aquella gent, es van agotar perquè ens vam, que la majoria ens en vam cansar, i no hi va haver un relleu. I aquests, la Fira del Rellotge, són els primers, són els mateixos del primer dia, i continuïn amb més il·lusió que jo diria que el primer dia.
Bé,
endavant.
Hem d'estar orgullosos.
Que a veure si podem parlar-ne de la 17, de la 18, de la 19 i de la 20, i que els de l'Ona Codinenca que ens facin fora, i encara la podem
explicar. Encara la puguem anar explicant, perfecte. Doncs moltes gràcies. Quedem ja per un altre dia. Hi ha temes per explicar. i no sé, sort que comptem amb vosaltres i que ens aneu encoratjant perquè seguim amb les trobades a Sant Feliu.